A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
Bé, podríem dir que aquesta és una molt bona hora per fer un tast o un pica-pica o alguna cosa d'aquestes i acompanyar-lo amb un bon vi. Miquel Fluvià, bon dia.
Molt bon dia.
És el moment de la Vinoteca, el moment que, com sempre, s'atura el món i només parlem de vins o de productes gourmet que trobem, doncs, com dèiem, a la Vinoteca, aquest local, aquest establiment que es troba a la plaça Mercat d'Olot, i on trobarem moltíssimes coses que ens faran badar. I dic això perquè quan entres allà et quedes ben sorprès de tot el que pots trobar. I avui, com deia, aquesta és l'hora de fer el pica-pica o el tast o el vermut o alguna cosa d'aquestes. Bé, el vermut no, en aquest cas no seria vermut.
Ja l'haurien d'haver fet.
Ja l'haurien d'haver fet. Però sí de prendre alguna cosa i d'acompanyar-lo amb un bon vi. A micròfon tancat, amb en Miquel parlàvem del vi que avui, bé, del que parlarem avui, i en Miquel m'ha posat un exemple que m'ha fet molta gràcia. Diu, és que aquest vi és com la Coca-Cola.
Exacte.
Diu, perquè tothom el demana, encara que no l'hagin tastat mai.
Sí, sí, això és una cosa que ja, a vegades, suposo que ens ha passat a tot, no? Que entres en un bar, jo què sé, dius, i entres per fer qualsevol cosa, però no, ni tens set, ni saps què has de demanar. Què li poso? Una Coca-Cola, no?
Sí,
dius,
sí, sí.
Resulta, oscar, per què he demanat una Coca-Cola si a mi la Coca-Cola no m'agrada?
Sí, no? Exacte. Però bé, el subconscient et deixa portar,
sí,
no?
Sí, i perquè algú has de dir, no? Algú has de dir, i el primer que et ve al cap, no?
Clar.
Doncs, si, digue'm un nom de vi, el primer que et vingui al cap, va, que te'l poso, d'això. Si amb una persona el provoquem, ens podem trobar molt el cas de que la Coca-Cola del vi sigui un verdejo.
El verdejo.
Sí, posa'm un verdejo.
Però això d'on tens cap aquí? Perquè abans els verdejos, per exemple, no se ne sentia parlar gaire, no?
No, això és una cosa més... Sí, és més habitual. Abans eren els Riojas, no?
Ah, exacte, exacte. Però tu quan parlaves de vi ja ho relacionaves, sí, tot amb Rioja, no?
En Rioja, no? Digue'm un vi, Rioja, no? Ah. I ara, bueno, en certa manera, doncs, ha passat en el verdejo. Això és una cosa que jo, si soc sincer, no m'havia plantejat de per què havia passat, però allò, si és de fer una hipòtesi, jo em plantejo que molt bé podria ser degut a la necessitat. És a dir, sempre normalment les coses no passen mai per causalitat. Sempre hi ha un motiu a darrere de per què acaben passant, no? Mm-hmm. I una d'aquestes seria per què el verdejo té aquesta popularitat, aquest vendre's que s'acaba fent. Suposo que darrere hi ha una necessitat. Quina és la necessitat? De que hi ha molts milions de litres per vendre. És a dir, si hi ha tants milions de litres per vendre, alguna cosa s'ha de fer per treure'ls i tirar-ho endavant, no?
Què passa? Que és un dels vins que més es fan?
Sí, el verdejo és una varietat que té una producció molt elevada. I a més, a part d'això, està en unes zones, és a dir, a part de que pot estar en moltes zones, la zona principal en què està, que és la zona de Rueda, uh-huh, és una zona molt extensa, amb moltes centenars d'hectàrees plantades d'un mateix producte, que és la varietat de verdejo, no? Llavors, la zona de Rueda, què és, el 100% és verdejo? No, però en un percentatge altíssim. És a dir, ells, a part de verdejo, tenen una petita part de Sauvignon plantat, algo de macabeu, però no deixa de ser anecdòtic. Eh? Al final, ho important és això. I llavors acaben, és el que deia, doncs acaben sent milions de litres, doncs, que s'han de posar
a la venda.
A la venda, no? Uh-huh. I d'un tipus de vi que a nivell, doncs, de gustos i a nivell, doncs, de que la gent li pot agradar o deixar d'agradar, és un vi molt fàcil, és un vi que realment, doncs, a la gent li sol agradar molt, és aquell vi que té aquell punt que no és ni molt sec ni molt afruitat, però té aquell seu, té un nivell d'acidesa molt i molt bona, mm-hmm, i és un vi que és allò fàcil, molt fàcil, doncs, de poder col·locar-la en el mercat, no? I és allò que diuen, l'ocasió fa el lladre, no? Doncs tenim milions d'ampolles per vendre, doncs el mercat, doncs, ja ha buscat el sistema, doncs, de que s'acabi popularitzant, doncs, el producte, no? Però llavors, i és com tot, estem parlant d'un producte que hi ha milions d'ampolles. Aquí sí que ja estem parlant, la setmana passada estàvem parlant, doncs, dels vins de Lanzarote, que hi ha només 32 cellers, i d'aquests n'hi ha, són microcellers. Aquí estem parlant d'una cosa totalment diferent. Deixant a part de que de verdejos a part de la zona de Rueda, se'n poden fer a molts altres llocs, és a dir, començant, per exemple, al Penedès se'n fan, a la Terra Alta se'n fan, doncs, però la gran zona doncs, és aquí a Rueda, però quants de cellers de Rueda hi han que facin verdejos? Doncs, en aquest moment jo et sabria dir el número exacte que hi ha, però ja te dic jo que són molts més de 32, i a més que a part de que són molts més de 32, són, és a dir, estem parlant de centenars de cellers, a més, algun d'aquests són, no són micros, són macros, yeah. I són cellers de milions d'ampolles, i són realment produccions molt i molt elevades. I, llavors, quan parlem de tot això, i llavors ja, aquí ja sí que ja hi trobem de tot, i llavors aquí és quan et perdes a dins del mercat i jo vull veure un verdejo, però és que no sé per on te començar. No?
Clar, i que deuen haver de totes classes, no? Perquè... I com tu dius molt bé, verdejos que no valen res.
Res.
Que són horrorosos i verdejos que s'ho valen, no?
I evidentment, i això és el que bueno, voldríem avui desgranar una mica. Al final jo sempre acabo parlant, doncs, dels meus amics, no? De la gent que conec. Vull dir, perquè al final la relació que tens amb els cellers acaba sent una relació de confiança. I llavors sempre a mi m'agrada treballar amb cellers que conec personalment, que els he pogut visitar i que realment doncs, ja he pogut fer una relació realment d'amistat a través del vi doncs, amb ells. No? I un dels últims cellers doncs, que he conegut i que tenen un gran producte i que a la vinoteca tenim doncs, és l'Alberto. L'Alberto, els germans Alberto,
sí.
No? Que és un cognom, eh? És un cognom.
El cognom és Alberto.
És Alberto. Doncs aquesta gent doncs, tenen un celler, no és ni del celler, ni els macros ni els micros que hi ha a Rueda, és un, és un celler dels mitjanets, que fan un producte de gran qualitat. No? I amb aquests hi pots trobar tot el producte que guarda és un fil definitori, que és l'honradesa. L'honradesa, les coses ben fetes, un bon, molt bon producte, i pots anar a trobar des d'un verdejo, 100% verdejo, fet amb molta honestetat, però un verdejo jove, sense buscar-hi absolutament res més, un verdejo d'aquells doncs, frescos, fàcils de veure, el que ha fet famós el vi que estem parlant, no? I que, per exemple, aquest és un que li, de nom es diu el Monasterio de Palazuelos, és un gran vi, un vi molt i molt fàcil, un vi que està per sota dels 7 euros, és allò que diuen la relació qualitat-preu espectacular. Si per sota 7 euros val 6 euros en 95, és allò, és a dir, ha anat a buscar al màxim doncs, el preu del producte, és un vi sensacional, una cosa que té de molt bona és que és un 100% verdejo, però 100% verdejo real. I per què dic això real? Vins que diuen que són un 100% verdejo, o que són un verdejo a seca, sense entrar en detalls, però quan em diuen que allò és un verdejo, tu entens que és un 100%, que realment ho siguin hi ha molt pocs.
Perquè, clar, quan diem un 100% verdejo, què vol dir? A
veure, que només que porta verdejo i no porta res més.
Res més.
Que no has fet barreges absolutament de res.
Perquè hi ha verdejos que porten moltes barreges.
Hi ha verdejos, la majoria porten moltes barreges. I la majoria dels senzills, no la majoria, i tots els senzills porten barreges. I no trobaràs cap verdejo senzillet que porti un 100% verdejo. Per què? Perquè no te'l podries veure de dolent. Yeah. No? Llavors, fer les coses ben fetes costa, i fer un 100% verdejo costa una miqueta, no? I un 100% verdejo és excepcional, és molt bo, però s'ha de saber fer. I llavors, com que no tothom el sap fer, una manera d'enganyar és faig un verdejo, em sortirà com em sortirà, i llavors agafo, i per això, si vas per la zona de Rueda, a part de trobar vinyes de verdejo, trobaràs vinyes de Sauvignon, agafo una mica de Sauvignon i en funció de com m'ha quedat, un 5%, un 10%, un 15% de Sauvignon, i el Sauvignon és un vi, és una varietat ja molt més afruitada, que em servirà per fer el cupatge i
equilibrar una mica,
equilibrar una mica i que aquell vi sigui bevible. No? Això és el que,
ho emmascaren una mica. Tot
és emmascarat, no? Això és el que acaba passant. I resulta que, com que aquest món tot és una qüestió d'interessos, s'han de vendre tant milions d'ampolles que la DO, el Consell Regulador, el que hauria d'avalar perquè això no es faci, ja hi posen una norma que diu aquest vi, doncs si tu no passes d'aquest percentatge, no estàs obligat a dir-ho. És a dir, sempre i quan no traspassis un 12% doncs, de Sauvignon, tu posa-li i no ho has d'explicar enlloc.
Feta la llei i feta l'altra.
Exacte, vol dir, no, que, llavors l'ampolla no cal que ho expliquis.
Ja.
Si tu agafes una ampolla de Verdejo i et posa, doncs, Verdejo Sauvignon, vol dir que aquí ja es varen passar de tot i estan obligats a posar-ho. Aquí doncs, ja hi deu un 25% i ja no... Ho han d'explicar perquè dius que per salvar la collita hi hem de posar-hi més perquè si no, no funciona. Bueno. És aquesta situació.
És a dir, que nosaltres quan anem a comprar un verdejo, anem a prendre un verdejo, hem de mirar l'ampolla que posi 100% verdejo, no?
Però encara que ho posi, resulta que feta la llei, feta la trampa...
Poden posar una mica, un tant per cent petit del Sauvignon,
no? Del Sauvignon, t'hi poden posar Sauvignon,
no? I com ho sé jo, per exemple?
No pots saber-ho.
Ah,
no pots saber-ho. Només hi ha una manera, que per això jo sempre parlo dels amics, no? És a dir, la confiança. És a dir, tu has de saber... amb qui treballes i llavors aquí hi ha el consell del professional i llavors jo no accepto els segons els vins de segons qui, per això m'agrada conèixer els cellers, per això m'agrada conèixer amb qui treballo, com fan les coses, conèixer-ho de primera mà i llavors des del moment que jo els conec doncs, bueno, la
ja
meva
saps
feina,
el que hi ha, no?
Exacte,
clar.
I la meva feina és donar el consell i llavors tu has de confiar en mi. Jo si et dic que aquest vi és un 100% verdejo és perquè a mi també m'han explicat que sempre verdejo m'ho he cregut. Clar, jo també tinc la confiança que el del celler no m'està enganyant.
Clar.
És a dir, no en té cap necessitat d'enganyar-me, perquè clar, al final diuen que s'enganxa abans un mentider que un coix, no? És un tema de confiança, és que no n'hi ha cap més altre.
Però veig que ens enganya per tot arreu, eh?
No, és que el món és així. És a dir, quan tens una certa edat encara te'n dones més compte. És a dir, quan ets jove te les van col·lets... És allò que dius... La meva mare m'ho deia molt sovint, diu, Miquel, vas amb un lliri a la mà. Anar amb un lliri a la mà és això. És a dir, no, què et penses? Que no, que tranquil.
Sí, el lliri fa
temps que el vaig deixar al gerro.
Molt bé, escolta'm, si volem un verdejo, hem de tastar aquest de Monasterio de Palazuelos, no? Que has dit
exacte.
Que aquest sí
aquest
que
seria és el verdejo que coneix la majoria de la gent, és el verdejo aquell fàcil, el primer vi. I llavors, si dius, no, però a mi jo ja sóc una mica, és a dir, ja sóc una mica experimentat, ja voldria una miqueta més, ja m'agraden els vins, carai, no, sí, un vi fàcil, senzill, allò, va, vinga, anem a fer un aperitiu, i allò, aquella copa que surt tan bé, que em veus una copa, em veus la segona, allò tan fàcil, bueno, però és que anem a fer ja un arròs, anem a fer un plat ja més contundent, anem a fer un àpat, no? Hi ha un vi doncs, ja per poder-lo degustar més, que tingui una mica més de cos, més estructura. Llavors, això també es pot fer, i això és el que fa, per exemple, l'Alberto. Per exemple, té un vi que en diuen l'Alberto sobre Elías, no? És el mateix vi, un verdejo 100%, però el que fan és que, en lloc d'embotellar-lo de seguida, que se'n sigui un vi jove, durant 4 mesos el posen en bota sobre les seves lies, sobre les mares. No? Automàticament, el fer això, el posar-ho sobre les seves lies, i a passar 4 mesos de criança en bota, què aconsegueixen? Doncs aconsegueixen molta més estructura, que tingui a nivell d'aromes doncs, uns aromes molt més peculiars, més diferents, més, bueno, al final que puguis gaudir-lo molt més en un àpat, no? Estarà els 4 mesos amb bota, amb les lies, i llavors, com a mínim, sempre que hi ha una criança amb bota, ha d'haver una criança amb ampolla, eh? Llavors, per això, llavors, en el mercat tarden molt més a aparèixer, i llavors s'han d'acabar d'arrodonir amb ampolla, i, bueno, al final, partint del mateix producte, perquè al final el producte és exactament el mateix, però, havent passat aquesta criança, ens apareix un vi totalment diferent, amb molta, com deia, amb molta més estructura, i, al final, un portant aquí és que, diu, i això què val? Això ja m'ho compliques molt més? No. És a dir, parlàvem del 6,95, doncs anem a, si no recordo malament, 8,75. És a dir, per un euro i mig,
un euro i algo,
doncs aconsegueixes doncs, un vi doncs, bueno, un senyor vi. Un senyor vi, doncs, ja molt més treballat. I també, però al final, què és això, doncs? Un 100% verdejo. Uh-huh. 100% verdejo.
Escolta, el verdejo sempre és també de raïm blanc, o no?
Sempre.
Sempre.
Sempre. Estem parlant d'una varietat blanca per fer vins blancs.
Uh-huh. I l'acompanyem, és a dir, el maridem, amb, com tu deies abans, amb un arròs, amb aperitius, amb coses d'aquestes, peix, per exemple.
Peixos, sense cap problema, carns blanques.
Molt bé.
És a dir, sobretot, és a dir, el que deia, el que parlàvem amb el jove, el nivell de maridatge seria un pèl més acotat, perquè pel tipus de vi, doncs, si un menjar una mica més contundent, doncs, seria difícil, doncs, de... És a dir, no vol dir que no es pugui fer, no? Mm-hmm. Però per gaudir-lo bé, jo hi ficaria un sobrelies, perquè ho gaudiràs molt més, no?
Sí.
Però, en principi, doncs, tots els verdejos, és a dir, són molt versàtils, i tenen un nivell gastronòmic molt i molt ampli, i van molt bé per menjar, tant de principi a final d'àpat. I llavors, si volem fer un salt més, hi hauria la possibilitat, doncs, de... que això és una cosa que es produeix ara en aquest moment, però bé, bueno, pel tipus de vi ja està bé que no es vagi produint anualment, seria que aquest any la bodega, el celler, ha fet els 80 anys, i per celebrar-ho han tret una edició especial de 4.280 ampolles, que han fet, doncs, una edició especial d'un vi sobre Elies, però anant-li a buscar molt més. I en lloc de tenir 4 mesos el vi en Lies, li han tingut 8 mesos, és a dir, el doble de temps, i una altra característica. I han seleccionat tot el raïm de totes les vinyes velles que tenen a les plantacions. I amb això tota la vinya vella donava per molt poc, els ha donat per això, per 4.280 ampolles, no? Però... entre buscar, és a dir, la màxima qualitat, és a dir, tot aquest raïm de vinya vella, que al final quedava barrejada al mig de tota l'altra producció.
Sí.
Aquest any, doncs, l'han concentrat en fer un sol vi que ens donarà aquesta quantitat d'ampolles, i llavors li fem una criança especial de 8 mesos, amb uns altres 12 mesos d'arrodoniment amb ampolla, i llavors aquí ja és un vi de gran nivell, és un que en diuen, aquí el nom sí que no s'hi han pas matat gaire, és el de Alberto 80 aniversario.
Bé, originals no ho són, però bé, és igual. Escolta, més clar l'aigua, tu, perquè no hi hagi confusió.
I llavors aquí, bé, això aquí ja estem parlant d'un gran vi, aquest això és un gran vi, que, i quan dic que no passa res que només ho hagin fet una vegada, és pel fet que és un vi que aguantarà molt bé el pas dels anys, a més, que dintre de tot l'any que ve estarà molt millor que... I ara està espectacular, jo ja l'he provat, però l'any que ve encara estarà molt i molt millor, i serà un vi que durant com a mínim 4 o 5 anys, doncs, s'irà arrodonint, i haurà encara, cada any que passi, doncs, irà guanyant en matisos, no? Ja que hem estat parlant dels preus dels vins des del principi fins ara, doncs aquest estem parlant d'un vi que surt per 18,50 €. O sigui, dintre de tot, no sé, la gent que ara que ens estava escoltant, a veure què podia estar pensant...
No ho sé, però, jo pensava més,
Sí, no és que és el que hauria de valguer. Estem parlant de que això vol dir molta més feina. Vinyes velles,
clar.
Més mesos de criança tant amb bota com amb ampolla, bueno, en fi, és tot un procés per aconseguir realment un producte que és totalment diferent. És a dir, si fem una cata, un tast, i el provem des del jove a aquest criança, no s'assemblen en res. És a dir, quan tu saps que l'origen és pràcticament el mateix... Uh-huh. L'única cosa que seria diferent en aquest cas seria la vinya vella, però al final és vinya de la mateixa varietat, no canvia absolutament res. Doncs que pot arribar a canviar una cosa de l'altra.
Però ja ho diuen, gallina vella fa bon caldo i vinya vella fa bon vi.
Vinya vella sempre
fa bon vi. Doncs escolta'm, aquí ho tenim demostrat, no?, amb aquesta edició especial d'aquest 80 aniversari. Molt bé, avui hem parlat dels verdejos. Només una cosa, abans d'acomiadar-nos, perquè és una d'aquelles preguntes que sempre ens han fet moltes vegades quan parlem de vins. A quina temperatura l'hem de prendre, el vi blanc? O, per exemple, un verdejo, ara, quina temperatura l'hem de prendre? Perquè hi ha persones que el foten allà al congelador.
Sí.
Que diu que estigui ben fred, que és molt bo. Però, esclar, després ho perd tot, no?
Ho perd tot. És a dir, si realment... Tot depèn de què vulguem anar a buscar. Si realment volem saber el gust que té el que estàs beguent, el molt fred s'ha de vigilar molt i molt i molt i molt. Perquè si vas posant fred, és la manera que qualsevol cosa... És a dir, no és que ho trobis bo, és que ho trobaràs fresc. T'ho veuràs, però no sabràs si és bo o no és bo.
Ja.
És a dir, s'ha de vigilar molt amb la temperatura. Normalment, un vi blanc s'hauria de prendre sobre els 8 graus. 8 graus seria un verdejo s'hauria de prendre sobre aquesta temperatura. Uh-huh. I et diré una cosa, i si estem parlant d'un sobre Elies, un Alberto 80 aniversari sobre Elies, si el prenguessis a 10 graus, tampoc li passaria absolutament res. Al revés, que a 10 graus... arribaries a trobar molts més matisos i molts més aromes que el fred et podrien fer que te'ls amaguessin lleugerament. Tot i que, bueno, accepto que amb 8 graus, doncs, bueno, ja, és a dir,
ja s'hi troben, no?
Ja es pot prendre, ja es pot veure.
Molt bé, doncs escolta'm, si vosaltres el que teniu és ganes de tastar-lo, us hem fet venir ganes de tastar aquest verdejo, ja sabeu que el podeu trobar a la Vinoteca d'Olot, a la Vinoteca, que la trobareu a la plaça Mercat d'Olot. No sé si el veneu a copes o no, aquest.
Sí, està...
També es pot demanar, no?
També es pot demanar copes.
Molt bé, doncs res, avui brindem amb aquest verdejo 100% verdejo.
100% verdejo.
Miquel Fluvià, gràcies.
A reveure, fins la pròxima.
A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca. Venda i Tast.